Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com totes les setmanes al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, com sempre, en bona companyia, amb el Juan Carlos Valero. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
M'he oblidat de la Ivanguera, que ha de ser sempre la primera. Ivanguera, benvinguda de nou. Bona tarda.
Jo no demano prioritats, però molt bona tarda.
Escolta, la prioritat l'estableixo jo i tu, benvinguda, que és la primera.
Moltes gràcies.
I el primer de tots també és el Juan Carlos Valero, que és la seguretat, i el Leandro Lamor. Leandro, bona tarda.
Què tal,
també.
Bona tarda.
I aquest dissabte fem conversa amb el senyor José Luis Bonet, José Luis Bonet, que és el president de la Cambra de Comerç d'Espanya. Senyor Bonet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un any més, gràcies per acompanyar-nos en aquesta conversa. Parlarem de política, parlarem d'economia, de moltíssimes coses, perquè el senyor Bonet en sap molt d'economia, en sap molt d'empresa i té una trajectòria empresarial increïble. Però escolti, hem de començar parlant del més immediat, el que està passant avui mateix, passarà aquesta tarda, al matí ha passat en molts ajuntaments de Catalunya, que és la Constitució dels Ajuntaments. Aquí a Barcelona, on estem ara mateix, serà aquesta tarda, a les 5. Tot sembla ser que el senyor Xavier Trias pot ser alcalde de Barcelona. Estem al migdia, són les 12 i alguns minuts, això ha passat a les 5 de la tarda. A hores d'ara sembla ser que el senyor Trias té totes les possibilitats. Jo no sé si al final acabarà quallant aquest pacte que vol fer amb el senyor Ernest Maragall, o si finalment el senyor Collbon hi haurà convençut als senyors dels comuns perquè li votin a favor seu, amb els senyors del Partit Popular també. Bé, és tot una mica enrevessat i ho deixarem per la resolució final que serà aquesta tarda, però jo el que li deia, tot apunta que el senyor Xavier Trias podia ser alcalde de Barcelona. Escolti una cosa, amb aquest canvi, amb la senyora Colau a la reserva, els senyors barcelonins l'han apartat del poder a la ciutat de Barcelona, Barcelona pot canviar, pot recuperar tot el que s'ha perdut en aquests, crec jo, últims anys?
Home, això espero, no?
Sí?
Perquè falta fa.
Falta fa.
Jo crec que entrem en una nova etapa en què d'alguna manera s'ha de recuperar, diguem-ne, una Barcelona amb la potència que té, que és ciutat líder al món, no? És a dir, això ha deixat de ser, home, Barcelona té tanta potència que no col·lapsa i no desapareix, no? Però sí que ha perdut lideratge i rellevància. I, bueno, la pot recuperar, evidentment, si es fan les coses en sensatesa i sentit comú, no? I d'altra banda, doncs, procurant una nova etapa, diguem-ne, d'una Barcelona que vulgui ser, no que no vulgui ser, clar, que vol ser una altra cosa, no? Doncs crec que sí, que pot passar.
El que passa és que hem perdut poder molt de temps, no? Vull dir, jo parlava abans de començar el programa, dels 10 o 12 anys del procés, la ressaca dels governs, 8 anys de govern de la senyora Colau, s'han perdut moltes oportunitats, altres ciutats, Madrid, València, Màlaga, ens han passat, ens han avançat, ens han adelantat. Com podem, ens han agafat, han tingut velocitat creu aquestes ciutats, com podem recuperar aquesta diferència que tenim amb aquestes ciutats, senyor Bonet?
Bueno, ens han avançat potser, no. El que sí és veritat que
s'han aprofitat del que nosaltres
que,
no hem volgut.
Que el que ha sigut el procés, o el que encara hi és, no? El procés, encara que estigui de baixa, però el procés ha perjudicat molt, i moltes energies i recursos de Catalunya en general i de Barcelona en particular, doncs s'han anat a enfortir a altres ciutats i territoris que van amunt des de l'estat de les autonomies, no? I en conseqüència, doncs, no es pot dir que hagin passat, no? Però sí que la pèrdua de rellevància de Catalunya i de Barcelona doncs fa que no hagin fet el recorregut que teníem de fer de lideratge i de rellevància, i en canvi doncs els altres estan anant per un bon camí, cosa que és bona en principi, no? Però el que no és bo és que Catalunya i Barcelona s'aturin, encara que continuen, evidentment, no?
Però hem sigut sempre motor de l'economia espanyola, en general de tota l'economia espanyola, no? I ara
un dels
estem,
motors principals.
Clar, i ara estem com gripats, com aturats, com que no sabem com posar-nos de nou en marxa, no?
Sí, estem realment en un impàs i això continua.
Yeah.
I ja es veu que el procés, això no ha portat enlloc, no? afortunadament, eh? Però el que sí penso és que tindríem de començar a pensar que hem de donar un altre salt endavant, no? com a Catalunya i sobretot com a Barcelona.
Si funciona a Barcelona, funciona a Catalunya. Veritat, Iva?
Sí, jo li volia preguntar, enllaçant amb això, hem vist sobretot a les municipals un canvi de cicle polític a Espanya molt considerable, sobretot pel fet, no tant per la diferència de vots com per les ciutats i comunitats autònomes que podrà governar el PP i que fins ara estaven en mans del PSOE. A Catalunya l'independentisme ha perdut espai, però no acaba de veure's superat. Creu que estem ja preparats, o Catalunya està preparada, o fins i tot la societat catalana per passar pàgina del procés, per exemple, per passar pàgina de líders com Junqueras i Puigdemont i començar una etapa nova?
Bueno, ja ha començat això. El que passa és que no és cosa d'un dia ni d'un any, eh? És a dir, el procés ha sigut tan negatiu que hi ha una ressaca, sí, i estem en plena ressaca, i teníem de procurar que fos quan menys millor i tornar a tenir projectes i treballar, i és el que es tindria de fer, no? Des del sentit comú i en sentit constructiu, perquè jo als meus amics independentistes els dic: escolta, què hagués passat en la pandèmia si l'any 17 el de la independència hagués sigut efectiu? Jo no m'ho vull imaginar, eh? Una Covid aquí independent, no sé què hagués passat, eh? Ara, això no va ser, afortunadament. Bueno, doncs el que hem de fer ara és parar-se a reflexionar i anar endavant. No podem quedar aquí parats, no?
Valero.
Sí, jo li volia preguntar a vostè, com a president de la Cambra d'Espanya, com veu el paper d'Espanya, econòmicament parlant, en Europa en aquests moments? Tenim una guerra a Ucrània, tenim una correlació de forces en el món comercial, econòmica, Xina, Estats Units. Quin paper pot jugar Espanya a partir d'aquests moments?
Bueno, Espanya sense Europa no vull ni pensar-ho, no? És a dir, el moment de la Covid, això es va salvar perquè estàvem dintre de la Unió Europea. La guinda va ser els fons Next Generation, que permetran, si s'apliquen bé, un salt endavant a l'economia espanyola, perquè és una transformació del teixit productiu i ens hem sentit més competitiu, i per tant jo crec que Europa és absolutament necessària, a part del que pot ser ja més de participar en el que són els països més avançats del món des d'un punt de vista holístic, no només material, perquè el capitalisme, que és l'únic que queda en algun sentit al món, el comunisme està ja liquidat. Doncs no està liquidat formalment, però sí des del punt de vista de que sigui algo viable perquè les nacions vagin endavant. No? Doncs bueno, dels capitalismes que existeixen al món, jo prefereixo l'europeu, perquè el xinès i l'americà, doncs un perquè és un capitalisme d'estat i l'altre perquè és un capitalisme diguem-ne molt més liberal, doncs s'obliden una mica de la gent. I Europa, doncs el que hi ha és un capitalisme humà, és l'economia social de mercat que va consagrar la nostra Constitució, no? És a dir, Espanya ha anat bé quan han tingut el punt de mira a l'economia social de mercat. Ja va passar el pla d'estabilització del 59 i els anys 60, que és quan Espanya despega, però sobretot es consagra amb la transició i en la Constitució del 78, no? Llavors, a partir d'aquí, les empreses espanyoles, que són les que han tirat del carro, fan que el salt hagi sigut monumental. Aquest salt, doncs, suposa, en números, que l'any 75 el producte interior brut per càpita a Espanya era de 1.000 euros i avui està a prop de 30.000. La despesa social, que és aquesta part social del capitalisme més humana, doncs l'any 75 era l'11% del PIB i ara és el 28% del PIB. Clar, llavors hi havia un embrió que ja venia d'abans, però quan s'ha fet ha sigut ara, i per tant jo crec que això és el millor que pot passar, no? És a dir, almenys jo en sóc partidari d'això, no?
Però jo li preguntava també d'ara cap endavant, el paper d'Espanya...
Llavors la pregunta es pot contestar dient d'ara endavant una altra sala endavant. I per què? Home, doncs perquè els fons Next Generation ens permetran millorar la competitivitat de les nostres empreses, que al final són les que tiren del carro, i evidentment grans i petites, perquè les grans seran les pertes, però les petites han de ser ateses, perquè Espanya és un país de pimes, el 99% del nostre teixit empresarial són pimes, no? Moltes empreses familiars, no? Llavors els fons tenen d'arribar a tots, a les grans i a les petites, i si això es fa tindrem una possibilitat de saltar endavant, igual que jo crec que en punts que estan per fer o que tenen molt recorregut, per exemple la internacionalització. És evident que quan ven el fons Next Generation diuen els objectius són sostenibilitat, digitalització i formació. Perfecte, sembla molt bé, però per què no diuen internacionalització i emprenedoria? Per què? Home, doncs perquè ells la internacionalització ja la tenen feta a Alemanya, França, Itàlia, ja ho tenen fet. Espanya no, Espanya ha començat, afortunadament ja tenim empreses que inclús són líders al món, però el recorregut és molt gran, tant en el sentit quantitatiu com qualitatiu. El món de les pimes ja ha començat també a internacionalitzar-se, però hi ha moltes que encara no, i això ho tenen endavant. Si això es fa, el salt endavant serà extraordinari. Crec que per Espanya és un bon moment. D'altra banda, jo tinc, dic el que penso, no? La guerra d'Ucrània, doncs, ha fet que s'hagi, diguem-ne, reconfigurat la posició geopolítica dels països i dels continents, no? Tal manera que els Estats Units passa a ser el líder indiscutible, la Xina en segon lloc, i Europa, per pistonada, passa a ser, afortunadament, un aliat dels Estats Units, però d'alguna manera perd la posició en el sentit que passa a ser un acòlit, no? Un col·laborador, però sense la massa veu pròpia ni posició, no? I això ho ha de recuperar Europa. Europa no pot estar aquí com segona posició, sinó que ha de ser un dels
potències
dels continents que tingui una veu i una posició a la geopolítica del món, no? I això com ho pot fer? Bueno, doncs ho pot fer assentant els seus valors, que els té, i d'altra banda buscant aliances, i unes les té fàcils, que són Iberoamèrica, i unes altres no tan fàcils, que són Àfrica. Aquesta per proximitat, i qui està més a prop és Espanya i Portugal, i una altra, diguem-ne, per la proximitat humana i cultural, que és Iberoamèrica. O sigui, aquí Espanya té moltes possibilitats de ser el pont entre Europa i Iberoamèrica, i em sembla que bueno, les condicions hi són més que mai, perquè les elites iberoamericanes estan mirant molt a Europa, estan mirant molt a Europa, i encara que hi ha molts populistes als governs, el que són les elites de les nacions d'Iberoamèrica, doncs volen aquesta aliança. I això passa per Espanya, no? Perquè ells estan molt a prop del que som els espanyols.
És el pont més directe que hi ha. Ha dit moltíssimes coses, el senyor Bonet, amb aquesta, amb aquesta resposta. Els fons de les New Generations, la internacionalització de les empreses, i ara això de Sud-amèrica.
Sí, ha fet un quadre econòmic interessant, però a mi m'agradaria preguntar-li quan tenim eleccions generals d'aquí a la cantonada, el 23 de juliol, quan vostè tingui l'oportunitat de seure's amb el proper president d'Espanya, com a president de la Cambra de Comerç d'Espanya, què dues, tres coses li demanarà com a manera immediata per...
Jo el que li demanaria, i crec que guanyi qui guanyi això passarà, reconec que sóc un optimista, però crec que serà un canvi del tarannà del govern, en el sentit de que estarà no hostigant el món empresarial, sinó recolzant i animant el món empresarial, que és el que ha de fer. Perquè aquest salt immens que ha donat Espanya els últims 45 anys, els que ho han fet són les empreses. Quan dic empreses, no dic només els empresaris, dic empresaris, que són els líders, sense dubte, directius i treballadors. I ho han fet de la mà, o sigui que no hi ha hagut això que diuen alguns, lluita de classes. No hi ha hagut, s'han entès. I a la vida hi ha dues maneres d'anar pel món, no? Una és cooperant, evidentment defensant cadascú el seu, i això provoca tensions, sense dubte, però al final tenint objectius clars i anar junts, cooperant, no? Sí. I això és tant el món de les empreses com el món dels sectors entre les empreses i això que ara en diuen cooperació público-privada, no? Al final és el que ha de ser, perquè no s'entén que no vagin junts, no?
Sí, jo li volia preguntar, abans ha comentat el salt enorme que ha fet Espanya des de la transició fins ara, comparant xifres de PIB o d'inversió en polítiques de benestar social, i és cert que econòmicament i democràticament i socialment Espanya ha fet un gran salt, però també és cert que sobretot les generacions més joves ara es troben molt més tensionades, perquè hi ha hagut una gran pèrdua de capacitat de capacitat econòmica, perquè han crescut molt més les despeses, sobretot la despesa en vivenda, que no pas els sous. Això està produint tensions a la societat espanyola que són evidents, més enllà de que estiguem d'acord amb la concreta llei de vivenda que ha aprovat el govern espanyol, com hem d'afrontar això i com hem de revisar salaris i costos de béns essencials com el de la vivenda.
Jo, la meva experiència i el que a mi em sembla és que les empreses són les que tiren del carro, ja ho he dit, no? En un sistema capitalista com el nostre, l'empresa és la clau. Evidentment, l'Estat és molt important i ha de ser-hi, però qui tira del carro són les empreses. Llavors, dintre les empreses, també ho he dit, doncs hi ha una comunitat d'interessos de l'empresari, dels directius i els treballadors. Evidentment que hi ha tensions entre ells, perquè cadascú vol una part millor, no? Però que al final que han anat junts és un fet. En conseqüència, s'han entès, no? En conseqüència, què és el que ha de fer un govern? Animar les empreses, no pertorbar-les, per exemple, amb el sistema fiscal, no? Què està passant ara a Espanya? Home, que hi ha una voracitat recaudatòria que jo no veig que tingui de ser, no? I està passant a tots els nivells. Per exemple, la no deflactació de l'impost sobre la renda. Escolta, si hi ha inflació, has de deflactar, perquè si no estàs aprofitant-te del que perd la gent amb la inflació. I segona cosa, en la seguretat social. Què ha passat amb la seguretat social, el tema de les pensions? Pues s'ha anat a lo fàcil, que és un parche, que el que farà és que les empreses es faran càrrec del cost conjuntural del, del problema, que és que no hi ha els diners suficients i han carregat sobre les empreses. I en canvi hi ha unes maneres de solucionar-ho, per dir alguna, que és deixar que la gent que vulgui treballar amb 75 anys pugui treballar. És a dir, què és això de fer-los fora? Això és una malversació de recursos, no?
I de talent,
I la reducció de jornada laboral, què li sembla? Perquè ahir divendres el Ministeri de Treball va proposar reduir la jornada laboral a 37,5 hores l'any 26
Serà inevitable. Serà inevitable. Per què? Perquè el que són les noves tecnologies comporten una nova forma de fer les coses, i una d'elles serà amb menys treball. Amb menys treball i més productivitat aplicant les noves tecnologies. Clar, el que no apliqui les noves tecnologies, per exemple la digitalització, quedarà fora de joc, desapareixerà, no serà competitiu. Per tant, jo per això deia abans que era molt important que els fons europeus, que és una molt bona cosa, la Next Generation aquesta, doncs arribin a l'última empresa, per petita que sigui, no? Perquè si no, aquests prendran mal. I llavors, com s'ha de fer això? Home, jo com a president de la Cambra de Comerç d'Espanya ho tinc molt clar, el sistema cameral. Són 85 cambres de comerç de tota Espanya, arriben a l'última empresa perquè totes les empreses estan adscrites al sistema cameral i en conseqüència tu pots arribar a l'última empresa. Bueno, si tu col·labores amb això pots fer molt bona feina, i és a lo que estem, no?
I estan arribant bé aquests fons New Generation a les empreses, les grans i les petites, o no?
Depèn. La major part jo crec que no. Encara no, això no està molt bé. Que arribarà? Sí que arribarà. No té cap sentit que no arribi. En el cas de les petites, jo el que conec bé és el kit digital, que és un dels principals programes de la Next Generation, que és la digitalització de les pimes, i aquí això és un programa de 3.100 milions, i d'aquests 3.100 milions per ara ja s'han compromès 1.100 milions i més de 250.000 pimes. Bueno, doncs si penses que tens temps fins al 24, per això demanen pròrroga, el que sigui, fins al 26, doncs jo crec que podem aquí digitalitzar almenys de mig milió a un milió de pimes. I si digitalitzem de mig milió a un milió de pimes, canviem el país, per bé. També dic, com està aquest teixit, les pimes? Doncs han arribat a la conclusió que ho han de fer, perquè el que dona el programa no és, home, és, sempre és, però el que més suposa 12.000 euros, el que més. Per 12.000 euros no es mou ningú. No? Llavors què passa? Que els empresaris aquests petits han vist que s'han de digitalitzar, que si no estaran morts.
Però potser també falta més col·laboració público-privada perquè aquests
en
fons
aquest
arribin...
No, en aquest cas no, perquè el kit digital ho gestiona una entitat pública que es diu Red.es.
Red.es, sí.
La ordre de bases diu que té dos entitats col·laboradores. Una és el Col·legi Notarial d'Espanya, per qüestions de poders i escriptures i tot això, i una plataforma digital que els notaris ho tenen bé. I l'altra entitat col·laboradora és la Cambra de Comerç d'Espanya, no per la Cambra de Comerç d'Espanya, pel sistema cameral, no? Perquè poden arribar a l'últim. Llavors es va muntar ja fa 3 anys unes oficines que en diuen Acelera Pymes, que són com hubs digitals que hi ha a la major part de les cambres d'Espanya especialitzades en això, i són les que poden ajudar a les pymes, que si no, no ho farien.
Iba, sí. O Juan Carlos, vinga. Bueno, sí, vinga, IVA i després, on Carles, va.
Doncs jo volia, volia canviar una mica de
registre.
De registre per demanar-li una pregunta que suposo que no serà còmoda per vostè, sent el president del, de les cambres d'Espanya, però com veu les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona? A les últimes van ser molt controvertides, el sistema electoral va ser contestat, ha estat recorregut i s'ha guanyat als tribunals, però tot i així la candidatura que va guanyar continua governant la Cambra i han presentat una nova candidatura d'Eines de País. Menys tenint les grans empreses.
No, jo,
com veu aquest context?
Jo el que veig és que la Cambra de Comerç d'Espanya ha de ser neutral. Ha de ser neutral, perfectament neutral. Per què? Perquè la Cambra de Comerç d'Espanya no té poder jeràrquic ni tutela sobre les cambres de comerç espanyoles. Qui la té és l'autonomia. Perquè la llei va respectar l'estat de les autonomies, la llei del 14, i llavors va donar la tutela en el cas de Catalunya a la Generalitat. I llavors hi ha un conseller que normalment és el d'empresa que és el que té la tutela, i per tant aquest és el que té la responsabilitat de que es facin unes eleccions netes, no com el que va passar, segons s'han dit als tribunals, el passat fa 4 anys. No?
Sí, jo volia preguntar-li sobre... Ha apuntat vostè una crítica vellada sobre l'edadisme, no? Per què no poder treballar en el nostre país amb més edat de la legal per jubilar-se? Vull dir que es pot treballar, però m'imagino que amb unes certes avantatges, no? Perquè, no sé, li pregunto, no? Perquè qui vulgui treballar pot continuar treballant, bueno, efectivament.
La primera avantatge és que no pagaran pensions durant molts anys. Jo, per exemple, fa ja 12 anys que em van jubilar com a professor. Jo encara no he cobrat cap pensió de res perquè continuo treballant, no? I com hi ha molta gent, però és que a més és un despropòsit això, perquè què va passar a la pandèmia? Feien falta metges, què van fer? Anar a buscar metges jubilats. Escolta, si eren metges jubilats que podien fer feina, perquè els van jubilar? Si ells volien treballar. Jo crec que la jubilació és un dret que té la gent, i això em sembla molt bé, als 65 anys que els diguin, escolti, si vostè es vol jubilar, pot fer-ho. Ara, si vostè continua treballant, no cobrarà pensió, però vostè, si vol, pot continuar. Vale, pues molt bé. Canviaria la cosa? Home, des d'aquest punt de vista, segur. Menys pensions. I segurament es podria donar algun tipus d'incentiu. Bueno, vostè no cobrarà pensió, però ja no contribueixi més. No?
Exacte, estalvia el sistema... estalvia la pensió al sistema, però no cal que vostè contribueixi al sistema, en tot cas, no? Seria un...
Per exemple, això podria ser un incentiu, no? Perquè, bueno, és una manera de reconèixer que l'home està fent, o la dona, està fent un treball a favor de tot el sistema, i, bueno, jo crec que això podria ser interessant, no? A mi em dona la sensació de que algú passa aquí que això no es veu com una idea de sentit comú.
Clar. Molt bé, esteu escoltant el Converses com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb la Iva Anguera, el Juan Carlos Valero, el Leandro Lamor. Ens acompanya avui el senyor Josep Lluís Bonet, que és el president de les Cambres de Comerç d'Espanya. Senyor Bonet, el dia 1 de juliol comença la presidència d'Espanya a la Unió Europea. Quin benefici o quin profit pot treure Espanya d'aquesta presidència, tot i que estarem enmig d'un procés d'eleccions generals, que són el dia 23?
Home, jo crec que és un tanto, no? Que tu siguis el president del conjunt, no? Perquè tens moltes més possibilitats de, primer, servir per algo pel conjunt, i segon, afavorir també a la teva gent, no? I en conseqüència, jo crec que sí, que Espanya té possibilitats. I segon, si d'acord amb el que he dit abans es pensa en la necessitat, que jo crec que és una necessitat, d'aliances d'Europa amb Iberoamèrica i amb, i amb Àfrica, doncs és evident que això passa per Espanya. O sigui que Espanya pot agafar una posició dintre d'Europa d'un lideratge que en aquest moment potser comença a tenir, però no té, no? És a dir, conseqüència, jo crec que és una oportunitat en aquest sentit molt bona, eh? Ha de convèncer Europa que ha de fer aquesta estratègia d'aliances, que a mi em sembla necessària.
És una oportunitat perduda amb les eleccions anticipades?
Una oportunitat perduda.
Perduda, en certa manera, amb eleccions anticipades?
Des del punt de vista d'afrontar la presidència amb solidesa, sí, però des de la capacitat d'improvisació que tenim els espanyols, pues no veig que s'hagi perdut res.
Parlava abans el senyor Bonet d'aquesta voracitat fiscal que té el govern d'Espanya, no? L'impost sobre la banca, les grans fortunes. Aviam, això és un retrocés, en certa manera, penalitza tant la societat en general i les empreses en particular amb tants impostos. Espera que a partir
de la voracitat fiscal s'està imposant a Espanya, i no només al govern central.
Aquí.
A les
Catalunya.
Comunitats autònomes. Catalunya anem per davant amb això, eh?
Amb líders.
I lamentablement, evidentment. Però crec que no és el camí. S'ha de buscar una millora de les posicions. Jo crec que el moment en què hi ha una inflació com la que hi ha hagut, no és de rebut que no s'hagi fet una deflactació.
Yeah.
I llavors es parla molt de l'impost a les grans fortunes i no sé què, però després el que es queden esquilmats són la classe mitjana, no? I per tant jo crec que això tindria de quedar clar, i sí, aquí es tindria de suspendre els governs tant central com autonòmics.
Està clar que vostè no és un catastrofista quan a finals de l'any passat tothom vaticinava que el 23 seria un any complicat. Vostè va dir que no hi hauria recessió a Espanya, però en aquest moment dels possibles núvols que puguin haver-hi sobre l'economia espanyola, l'economia europea, però també l'economia espanyola, què li preocupa més? La inflació, la possibilitat de continuar pujades de tipus d'interès? Quin és el factor que més li preocupa?
És veritat, hi ha inflació i estan pujant els tipus d'interès. Això és molt negatiu per la marxa normal de l'economia i de la gent, no? Però jo sóc un optimista i sempre intento buscar raons del meu optimisme, no? I què penso? Home, mira, quan Espanya ha donat salts endavant importants? Quan? Pues quan s'han plantejat una sèrie de condicions. Primera condició, estabilitat. Espanya, país segur. Això és fonamental. Si no, això no aniria, eh? L'estabilitat és fonamental. Llavors, quan hi ha coses com el tema de les ocupes i tot això, mal assumpte, això no va pel bon camí, no? Bueno, segona, el tema, per mi el factor primordial és l'ànim dels empresaris, de les empreses. És a dir, si realment estic dient que la clau fonamental del sistema són les empreses, si aquestes tenen ànim, tens molt, molt guanyat. En aquest moment hi ha ànim a les empreses espanyoles? Sí, són resilients i posen la prova el kit digital. O sigui, estan les pimes d'aquest país dient, escolti, jo em vull digitalitzar. Estan per la lluita. Això és importantíssim. Tercer, consens polític. Bueno, ho hem vist a la història recent d'Espanya, o no tan recent. Quan ha anat bé això? La transició. La transició va haver consens polític. Què ha passat? Home, ens ha permès 45 anys molt bons, no? amb dificultats, sense dubte, però en conjunt molt bons. Llavors, si això és així, el consens polític hi és ara. No, ni se l'espera, no? Això és una desgràcia Per què no es poden posar d'acord els dos partits principals? Per què? No, jo no ho acabo d'entendre. I llavors el moment doncs no se l'espera, no? De cap manera. Llavors hi ha una mena de sucedani que cobreix aquesta parcel·la, sí, la cooperació pública o privada. Això, jo parlava d'això als anys 90 i em mirava tothom raro, què diu aquest, no? Però en aquest moment ja ho diu tothom, ja estan d'acord que això és una bona cosa. Millor el consens polític, sense dubte, no? Però almenys hi ha cooperació públic-privada i digital, per exemple, doncs, vale. Llavors, una altra condició, el recolzament de les grans nacions, democràcies occidentals. Quan ha anat bé a Espanya? Home, quan hi ha hagut aquesta ajuda. Pla d'estabilització el 59. Estats Units, que és qui mana el món, li diu al Banc Mundial i al Fons Monetari Internacional: nois, cap a Espanya, que hi ha allà uns tecnòcrates que sembla que saben el que toquen, i a més uns quants que surten de les universitats ja com a economistes, i a més hi ha un grup d'empresaris que sembla que ja passen pàgina de la Guerra Civil i van cap a Europa. Vinga, va,
som-hi.
Això són els 60 del desenvolupament espanyol extraordinari. Però sobretot, amb la transició, que en aquest sentit se li ha de donar un homenatge al rei Juan Carlos, perquè va ser l'artífice del tema. Evidentment, després ha fet coses que la gent no li han agradat, no? Però Espanya, la història d'Espanya, aquest passarà com un tio fonamental, no? Llavors, què va passar a la transició? Consens polític. I qui va finançar la transició? Els dèficits de la balança de pagaments? Les democràcies occidentals, Estats Units, França, Alemanya, Anglaterra. Llavors, dit això, hi ha una... Bueno, ara tenim sobre la taula 140.000 milions d'euros per transformar el nostre teixit productiu. Això no és una ajuda, tu diràs. Llavors, quina és la raó addicional, que potser és de diferent naturalesa, però que per mi és fonamental? Doncs el turisme estranger. El turisme estranger, sempre que hi ha hagut un salt endavant del turisme estranger, Espanya, salt endavant. Per què? Perquè és que el turisme estranger és un moviment, un fet, que d'alguna manera es diu el turisme en conjunt és el 10% de l'economia, del PIB espanyol. No, fals. El turisme en si mateix, els hotels i les agències de viatge i tal, pot ser el 10%, però el que això irriga tota l'economia, l'alimentació, el comerç, bueno, doncs això és més del 20%, més. Per tant, ara hi ha turisme estranger, estem a tope, rècord històric. Conseqüència, podem no ser optimistes amb aquestes condicions, que sí que hi són, menys el consens polític.
Sí. Vale, va.
Sí, jo, bueno, no sé qui va dir, però crec que tenia molta raó, de que Espanya sobreviu malgrat els seus principals enemics, que són els espanyols. Hi ha una qüestió en aquest aspecte que entronca amb el que diu vostè del turisme, perquè clar, aquí hi ha diguéssim la ideologia, la que defensen alguns, del decreixement, o sigui, créixer cap enrere, no? Quan tenim molts reptes davant, no? Davant del canvi climàtic, del canvi tecnològic, etc. Vostè què pensa en aquest aspecte, no només amb el turisme, sinó també amb exemples com l'ampliació de l'aeroport de Barcelona?
Sí, en referència amb això, el primer, els espanyols. Escolti, els espanyols són molt bons,
Si se tança una mica més el micròfon...
Dic que els espanyols són molt bons. Si a cas, el que hi ha són mals líders. Perquè llavors no els aprofiten. Però quan hi ha líders, això va perfectament, i es donen uns salts com els que hem donat. El que ha passat a Espanya és una mena de miracle econòmic, i en certs aspectes, no tots, també social. Potser en alguns no ha anat tan bé. Però bueno, dit això, el que sí em sembla clar és que els espanyols ben dirigits, escolta, fan feina, eh? Són gent molt, molt vàlida, no? Crec que això és el que s'ha de posar per davant. Evidentment, si un líder diu: senyors, hem de créixer, doncs pues, escolti, més val que vagi a casa, no? Perquè aquest senyor no sap el que ha de fer, no? El que ha de fer és animar la gent per anar endavant. I això és creixement, sense dubte.
En aquest sentit, molt ràpidament, com valora el fet que Espanya estigui perdent grans multinacionals? El cas de Freixenet, el cas de Ferrovial, pot ser el cas de Celsa. Falta empenta política per evitar aquests moviments?
Bueno, són diferents casos, eh? És a dir, en el cas de Freixenet, per lo que jo vaig veient, és un pas endavant, perquè ara Freixenet està millor que mai. Evidentment que ha canviat l'accionariat, no? I estem 50-50, però en tot cas la iniciativa la porta un grup alemany molt important, però que té una empresa de vins escumosos, de secta alemany molt important, i Henkel, que és la marca, i Freixenet, en aquest moment són els primers del món, amb molta diferència respecte al segon. Per tant, això és un pas endavant. Que es pot pensar, potser una empresa absolutament familiar és millor? Doncs, pot ser, depèn. Si la família està cohesionada i bé, doncs sí, i si no, doncs no tant.
Millor canvia.
No?
Ara el cas bé, de Ferrovial?
Sí, el cas de Ferrovial és un altre cas diferent. O sigui, el senyor Del Pino, jo crec que amb bona visió, doncs ha vist que als Estats Units, amb el Biden, s'introduirà una creació d'infraestructures absolutament extraordinària, i llavors ha dit: s'ha d'anar allà, i tu saps que si vas a un país és millor si t'arreles al país, que la gent et vegi com un dels seus, no? I llavors és el que ha fet el senyor de Ferrovial. Per tant, el seu mercat principal serà els Estats Units, i per tant juga això. Doncs sí, jo faria el mateix.
Doncs esperem que li vagi molt bé. A nosaltres hem de posar el punt final a la conversa d'aquest dissabte. Han passat 43 minuts, que s'han fet curtíssims, senyor Bonet. Ha estat un plaer escoltar-lo, aquesta lliçó d'economia que ens ha donat. José Luis Bonet, president de la Càmera de Comerç d'Espanya. Gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
No, gràcies a vosaltres.
També gràcies a l'Ivan Guerra, Juan Carlos Valero, Leandro Lamor. Dissabte que ve més converses, com sempre, a Cadena Cope Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé.
Adeu.
Adeu.